Bon dia, són les 9 i 3 minuts, sintonia de Tertúlia a Nova Ràdio Lloret, els dimarts i dijous de 9 a 10 del matí, una hora que destinem doncs, aquest temps de reflexió, d'opinió i de comentar diversos temes que proposem als nostres convidats, que en el dia d'avui ja els saludem. Ells són en Miquel Fenero, molt bon dia.
Bon dia.
En Joshua Pérez, bon dia.
Bon dia.
I en Jou Ramírez, que és a punt d'arribar, suposo que deu estar aparcant la motocicleta, i li donarem aquest marge de temps, però en breu s'afegirà a la taula del locutori de la ràdio de Lloret de Mar. Avui, doncs, amb ells, amb tots tres, parlant dels diferents temes que, per exemple, s'han tractat en el Bon Dia, Bon Hora. Parlem del gran recapte que ha permès recollir prop de 500 tones de menjar arreu de les comarques de Girona, una xifra més que important i que gairebé, doncs, el que fa és igualar el nombre de tones de menjar de recollida que l'any passat, si és que no augmenta fins i tot aquesta xifra en l'últim recompte. En els pròxims dies ens podran donar una xifra en ferm. També hem parlat de pressupostos, perquè Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa aquests dies està realitzant sortides als barris de Lloret per recollir propostes dels mateixos veïns per incorporar o intentar incorporar-los als pressupostos de 2017 de l'Ajuntament. Hem parlat també d'aquesta festa que aquest cap de setmana es realitza a Lloret, una festa benèfica i que va en benefici de l'atròfia muscular espinal, de la investigació i de la possible cura o tractament d'aquesta malaltia, i d'una xerrada que avui tindrà lloc a Lloret amb un fotògraf d'Hongria que fa 10 anys que viu a Lloret i que col·labora amb National Geographic. Aquests són els temes que avui han tractat en el Bon Dia, Bon Hora, no necessàriament els temes que avui també hem de tractar, perquè a mesura que anem parlant doncs aniran sortint també d'altres temes. Darrerament hem... Ara sí que ha arribat en Jou Ramírez, el qual es disposa a seure a la taula i el saludarem. Però abans, ja que tenim també Miquel Fenero aquí amb nosaltres i pel que fa al tema comercial, ara sí, Jou, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dia.
Doncs ahir era el Cyber Monday i el divendres va ser el Black Friday. Des del punt de vista comercial, Miquel, com es veu això?
Bueno, aviam, en qüestió de vendes de sabador, no només aquí a Lloret, sinó a nivell de Catalunya, una estimació molt particular que jo faig és que la propaganda anava tot molt destinada a grans àrees comercials i la gent, pues, es va una mica desplaçar cap allà. Així i tot, no és una crítica cap al Black Friday, per molt americà que sigui, també marca una mica el començament de dir, bueno, preparem-nos a cara de la campanya de Nadals. Estats Units fan, a partir del Black Friday, fiquen un calendari i comencen a dir, ara falten 28 dies, ara falten 27, ara falten 26. Re a dir sobre la festa, els resultats no són els esperats, però, bueno, són coses que passen al comerç d'aquestes coses.
Joshua, què en penses de tot plegat?
Bueno,
des del punt de vista informàtic, ahir era el Cyber Monday.
Bueno, és que de fet el Black Friday a Estats Units apareix realment com a rebaixa, sobretot en el món tecnològic i en el món online. Aquí tenim aquesta tendència d'americanitzar-ho tot i llavors anem d'un extrem a l'altre. O sigui, fa 3 anys ningú sabia el que era el Black Friday, 4 friquis com nosaltres, que potser aprofitàvem per comprar algun software amb el descompte addicional, i ara de cop sembla que si no et compres alguna cosa al Black Friday s'acabi el món, no? Llavors, bueno, crec que com tot, no? Tot el que sigui pues, fer bullir la olla és bo, però crec que el Black Friday aquí no l'hem entès bé i a més hem anat a un extrem, o sigui, som una mica extremistes a l'hora d'aplicar les coses.
Jou?
Bueno, jo... em sembla que sí, hem de copiar millor les coses, eh? Està bé que copiem dels americans, però ens hem quedat a mitges, fem descomptes del 20% només, i aquesta gent de l'altre costat de la bassa fan 50% i 60%. Llavors, si hem de fer-ho, fer-ho molt bé, perquè és que sembla que fem la rebaixeta, eh? Ja es veu que és una excusa per vendre més, no? Però és que es nota molt. Jo trobo que hauríem de fer-ho una mica millor. Però, bueno, tot el que ajuda la venda, endavant, no?
Jo aquí voldria puntualitzar una cosa. No conec els marges de benefici en el tema del software i tal, però... I ara sé que se'm tirarà molta gent a sobre, no? Però a vegades jo veig rebaixes inverossímils. O sigui, sobre un producte de temporada que et faiguin un 70%, dic, bueno, doncs aquesta gent què carregava?
No, jo no crec que es tracti... Vaja, no sé, l'esperit originari del Black Friday aquest no sé quin seria, però jo entenc que s'assemblaria bastant a les liquidacions, no? I però normalment la gent liquida coses que han restos d'estoc, fins i tot perdent-hi diners, vull dir, per deixar el magatzem lliure, m'imagino que va la cosa per aquí. Per tant, no pots plantejar-ho en qüestió de marges de benefici. O te queda el magatzem o t'ho liquides, i ho liquiden amb aquestes rebaixes tan grans. Ara, un descompte del 20% sona a rebaixa, no sona a liquidació. És el que jo dic, que si ho fem, fem-ho bé, fem-ho com...
El concepte d'outlet aquí i el concepte d'outlet als Estats Units també és radicalment diferent.
Segur, o sigui, clar.
Tu als Estats Units amb un outlet els preus són d'escàndol. I en aquí, pues, un outlet, els preus són un 20%, el que dius tu, no? Pues són rebaixes, una rebaixa sobre el preu normal de la botiga.
Depèn, perquè recordeu que fa anys hi havia unes botigues que es deien És aquí?
Sí.
I allà realment els preus estaven molt bé. Hi havia gent que feia autocars de gent que venia del nord per venir a aquestes botigues de les aquí. Vull dir que ja hi havia hagut una idea així, ja hi havia estat. El que passa que la cosa s'ha anat desvirtuant.
Presumptament la marca se falsificava a si mateixa.
Ah, bueno, això ja no sé, els detalls no els sé.
Presumptament.
De totes maneres, jo hi havia reportatges a la televisió on es veia, perquè posaven el percentatge de rebaixa, i posaven 50 i 60%. No sé quins centres comercials eren, eh? Suposo que eren grans superfícies, però que hi havia una rebaixa important.
Sí, fins un 50 és acceptable, aviam. Jo ho dic com a professional del tema, no? O sigui, soc botiguer i tinc relació amb molts botiguers, una mica sé de què va. Llavors, aquí potser el problema és que el públic, i la culpa no la té el públic, o sigui, és el venedor també, espera gran rebaixa sobre productes de temporada immediata. Si parlem d'outlet, efectivament, o sigui, jo puc tindre un gènere de fa 3 o 4 anys que pel que sigui no hagi sortit, i llavors de dir, bueno, doncs, efectivament aquí perdo diners. Ara, si jo, per exemple, venc, no sé, una nevera que m'acaba d'arribar, jo inclús per aquest dia i per fer promoció puc acceptar no perdre. O sigui, perdó, no guanyar, però una cosa que l'acabo de comprar, anar a perdre diners, per això dic que a vegades a mi aviam, tothom que faci a casa seva el que vulgui, però també sí. Tindríem que mirar una mica de dir, una rebaixa d'un 70% és, per mi és inverossímil.
Potser hauríem de convidar algun d'aquests que hagi fet ESADE, aquestes noves tècniques de màrqueting, poder la cosa va per aquí, Miquel, no sé, nosaltres sí. Que poder no en sabem prou. Igual sí que posar reclams d'articles acabats de sortir de fàbrica a bon preu és un reclam perquè la gent compri els altres, això ja no ho sé, potser són tècniques d'aquestes modernes.
L'altre dia sentíem un que teòricament en sap almenys més que jo, i deia que el que sobretot es ven en aquests dies és la sensació de que el que compres és barat, més que el fet de que el que compres no puguis haver comprat a lo millor 3 setmanes abans al mateix preu. Llavors es ven molt, es juga molt amb aquesta sensació que hem de tenir de que el que acabem de fer és una gran compra i que ens hem estalviat moltíssims diners. Sí. Avui en dia amb el món online, on els marges estan absolutament rebentats, vull dir, es treballen amb marges superpetits, les ofertes aquestes les trobes pràcticament a diari buscant una mica.
Sí.
Llavors és complicat que de sobre d'un preu on hi ha sobre el preu normal de botiga ja te trobes uns descomptes impressionants, que a sobre hi hagi un descompte d'un 70%, evidentment, no és creïble. Llavors sí. El que fan doncs, és partir del preu base i jugar molt amb la nostra percepció de que comprem barat.
Qui té una botiga o qui té una empresa que vengui qualsevol article, la competència d'internet és ferotge, no?
Sí,
perquè, sí. Marques... I a més, les tècniques ara de venda, o sigui, és a dir, quan paga un article per internet o amb aquestes ofertes, a vegades realment no sap, no voldria dir la paraula enganyant, no sap per on estan... no treu el benefici truco realment a la persona que està venent-li les coses, perquè a internet moltes vegades, sobretot en pàgines web americanes, allà demanes un article i te cobren unes despeses d'enviament, no? Demanes dos articles i te cobren dos despeses d'enviament, no van acumulant. Hi ha algunes que ho fan, no? I realment el negoci, poden arribar hasta a donar-te articles gratis, perquè realment el negoci és l'enviament. Pacten amb empreses de transports uns marges molt, uns preus molt baratos, a tu et cobren un preu normal i a part del que puguin guanyar-hi amb l'article que t'estan venent, també hi guanyen amb les despeses d'enviament. Vull dir que a vegades, però jo t'he dit que potser hauríem de convidar per aquestes coses algú que hagi fet SAD i que estigui al dia, no? Que estigui a l'última, perquè hi ha tècniques que se'ns escapen.
Això deu ser com el cinema, no? Que no és l'entrada de per veure la pel·lícula, sinó les crispetes, la cola i tot plegat. On
ara
fan negoci?
Ara croquetes amb les crispetes ja, eh?
Ah, sí?
Sí, ja comença a veure, dintre uns anys ja veureu els cines d'aquí d'Europa, a part de les crispetes, croquetes, perquè la gent vagi al cine a les hores de sopar. Llavors es fa la croqueteta mentre es menja.
Un afegitó que volia fer sobre això del món del comerç online, que el botiguer clàssic s'està queixant de la ferotge competència que hi ha amb això, és que, i ho dic només a nivell particular, no? O sigui, jo que venc marques, o sigui, coses bastant reconegudes, el que sí que m'influeix molt és el preu mig d'internet. O sigui, jo compro, per exemple, per dir alguna cosa, Adidas, i dic aquesta marca perquè no la venc, o sigui, no estic fent propaganda del meu negoci, compro Adidas, i em costa equis, diguem que em costa 10. Jo li carrego el meu marge, fins ara ho feia. Ara he d'estar molt al tanto de quin és el preu mig d'aquest producte Adidas per internet. No per igualar-lo, o sigui, jo normalment sempre és una mica més, perquè el que ha dit el company, o sigui, els preus que estan venent per internet són ferotges. Ara, després s'ha d'afegir a l'enviament i el que faig jo és, bueno, pues, per guanyar-m'hi una mica la vida, no vaig al preu d'internet, però no estic gaire lluny, no cobro enviament i el que donen és el servei postventa. Amb això no m'estic fent propaganda de mi, sinó que estic dient que és una realitat que s'està imposant en el món, molt botiguer es troba amb això, i només ho dic com a punt, potser sí que, malauradament o afortunadament, no vull entrar en aquest debat, però que sí que l'actualitat ens marca tindre com a referència internet per ser competitiu.
Sí, el problema és que la competència amb aquestes empreses és deslleial absolutament. Ah, no. És a dir, no paguen impostos, fan tot tipus de tejemaneje,
sí, no, i l'atenció
amb temes financers i d'IVA, paguen totalment el gènere, ho paguen un any després de vendre el cas, i vull dir, són coses que evidentment el petit comerç és impossible que competeixi amb ells. No. A mi em fa molta gràcia quan diu, ara, no diré marques, però una d'aquestes més famoses d'internet obrirà un centre no sé on i crearà 1.000 llocs de treball, vale? I s'acarregarà 3.000 llocs de treball.
I quan se'n destruirà?
Destruirà 3.000 d'autius.
El petit comerç, la queixa que té, perquè jo em moc amb aquest ambient, és de dir, bueno, és que jo venc tal producte, de tal marca, venen a provar-se a la casa meva, jo dono tota l'atenció, sí, sí, i llavors van i diu, i m'ho diuen, diu, vale, doncs ara jo ho demanaré per internet.
És que la mateixa marca té la seva pàgina web oficial, ven més barat que tu com a punt de venda.
Sí, a vegades pots
vendre el preu que ven ella, no? Uh-huh. I llavors ja és veritat això que dius tu, perquè m'he trobat amb altres pobles fins i tot de botiguers de roba i coses de moda que es queixen que haurem de deixar les marques perquè ens estan fent competència ells mateixos a nosaltres. I no sé la solució per on passarà, però espero que passi per l'especialització, per el fabricant de proximitat, l'artesania, vull dir que les botigues de bones tinguin productes fets amb tallers propers amb ells i no agafin grans marques, perquè les grans marques l'última hora van a la seva i si t'han de fotre la guitza te la faran.
Però aquí ja hem d'apel·lar a la consciència del ciutadà, no? Del consumidor.
No, el consumidor...
Perquè, clar...
El consumidor busca preu. Sí. I molt ben fet que fa,
preu,
eh?
Preu i qualitat, clar, però...
Ara, nosaltres hem de jugar amb això. Primera, a l'hora de tractar amb els proveïdors, de dir... repeteixo, aquella marca que jo he dit. Dic, si jo compro això, dic... A l'hora de parlar amb aquella marca, de dir, és impossible que jo et compri més car que el preu que tu vens per internet. Llavors, aquesta és una solució, de plantejar a la marca, de dir, bueno, si vostè vol vendre per internet, vengui vostè. I jo deixo de tocar aquesta marca. Però hem de mirar d'arribar a un acord. I després, sobretot, entendre el que estàs venent, que estic segur que tots els botiguers ho saben, de d'allò, poder donar les explicacions pertinents i treballar molt el sistema postventa, que si hi ha qualsevol inconvenient tal i que qual, poder atendre aquests inconvenients.
Sí, el que passa que moltes vegades això les botigues online no posen cap pega perquè realment els fabricants no s'atreveixen amb ells, i en canvi el petit comerç, perquè li faci una devolució de qualsevol cosa al fabricant, quasi que s'ho acaba menjant ell. Vull dir, que és, torno al fet de que no podem competir en moltes coses avui en dia amb l'online, doncs perquè hi ha una llei de comerç que és totalment injusta amb el petit comerç, que al final és un dels motors de l'economia, no?
Doncs d'aquesta manera desapareixerà el petit comerç, perquè les grans superfícies sempre tenen totes les de guanyar, no?
Sí, però jo crec que més que les grans superfícies avui en dia, jo crec que el comerç online és molt més perillós que pel petit comerç que les pròpies grans superfícies. Les grans superfícies fa temps que hi convivim amb elles i realment necessita un reciclatge per part del comerç, però crec que no són la competència tan ferotge com les online.
Sense voler, la frase no és meva, per tant que ningú se'm senti per ofès, no? Però a mi m'agrada molt una frase que va dir un personatge d'aquests famosos que surten a les crispetes i als llibres d'història, que diuen: davant d'un problema tens dues sortides: buscar solucions o buscar excuses. Davant d'això, vull dir, la problemàtica del petit comerç o de qualsevol persona que es trobi amb un problema és organitzar-se i mirar de buscar solucions. Quedar queixant-se de dir: ai, que dolent és internet, ai, que dolentes són, sí, les grans superfícies.
Pregunta-li a les botigues de discos. Vull dir,
és el que anava a dir. Que
evidentment,
internet és l'enemic no solament del comerç, sinó dels artistes, dels dibuixants, dels fotògrafs, perquè el tema de drets d'autor és incontrolable per internet. I està canviant moltes activitats. Per exemple, la música, la gent se la descarrega gratis pràcticament per internet tota, i el músic ha tornat a agafar la carretera, perquè les actuacions en directe s'han de fer en directe, i això sí, i tornen a fer la música en viu, una mica tornar a l'esperit dels principis dels 60 i els 70, no? Tot anirà canviant. Els fotògrafs, ara tothom és fotògraf, amb això de l'Instagram, i tothom és fotògraf professional. Imagino que els fotògrafs professionals deuen passar malament, doncs també s'hauran de reciclar i fer alguna especialització o alguna cosa. Internet ho canviarà, ho està canviant tot. El comerç també, evidentment, clar, ho canvia tot. Ens hem de reciclar...
Ens hem de dirigir a poder donar un valor afegit en el producte, que al final és el que pot marcar les diferències.
Sí, però a internet, malauradament, no hi ha una legislació, i pel que es veu, no hi ha ni a mig ni a llarg termini...
No, però aquí no és un problema de legislació d'internet, o sigui, és una problemàtica, és una empresa online. El que ven en aquest país, doncs, ha de tributar aquí, ha de tributar amb el mateix tipus que tributem pues, nosaltres tres, per exemple, o qualsevol empresa d'aquest país. El que no pot ser és que ells tributin un 1%, com s'ha vist casos d'Apple, d'altres grans fabricants, i nosaltres estiguem pagant 35 d'impostos de societats, un 30, el que sigui, en cada moment, no? Això evidentment no és igualtat de condicions. O sigui, respecte a l'altre tema, ells venen volum i preu, nosaltres venem valor afegit, és el que deia ell. Ens hem de buscar la vida per poder subsistir. Però el que hem de... hi ha una sèrie de coses que sí que hem d'estar en igualtat de condicions.
Tot plegat pel Black Friday i per el Cyber Monday, no? Però és que ara venen les festes de Nadal, que és quan més es compra, més es consumeix. Clar, les grans superfícies són les triades, elegides o preferides dels consumidors, i no pas el petit comerç, precisament. Per això deia jo de la consciència del consumidor. Clar, una persona de Lloret de Mar, en lloc d'anar a algun establiment del poble, se'n va a l'Espai Gironès o se'n va al Corte Inglés de Barcelona.
Sí, sí, això tots som molt culpables, perquè em sembla que ningú se n'escapa de les compres de les festes, tots que fem el cotxe i voltem. I això us hauríem de fer una reflexió, perquè estic segur que aquí a Lloret tenim comerços totalment capaços de subministrar tots els articles que necessitem, i de bona qualitat, i això.
Sí, però el que passa és que el comerç de tot l'any a Lloret, jo que soc de Blanes,
Ja ens fotràs la pulla, ja ho veig, no, si ets blanc, és clar,
ojo que algú li ha agafat ara un síncope. O sigui, jo quan vaig venir a Lloret, una de les coses que ens sobtava més és que a Blanes hi havia molt més comerç, sí, de tot l'any que a Lloret. O sigui, a Lloret pràcticament tot el comerç estava enfocat al turisme. Llavors les temporades segurament també eren més llargues, i realment quan jo vaig començar a venir a Lloret, botigues de roba, és que potser n'hi havia dos que fossin de
jo crec que Lloret, no? També s'ha de reciclar.
Llavors, perquè... Lloret, home, amb un escap aquí s'ha notat. Passejar per Lloret ara, jo crec que és que si vas a un centre comercial pràcticament és perquè vols. Tens aquí moltes marques, tens aquí tot tipus de producte que te poden cobrir les necessitats d'unes festes. Productes més específics o així, doncs potser sí que necessiten desplaçar-se, però jo crec que Lloret en els últims anys una de les coses bones que ha fet és buscar també aquest negoci de tot l'any, que a més funciona a l'estiu. És a dir, el turista també compra a la botiga... Sí,
perquè suposo que el Lloret ha pagat, diguéssim, hem tingut més èxit a l'estiu, no? Llavors la gent, treballant 6 mesos, feies els diners suficients perquè havies de treballar 12, no? I ara estem donant en valor, doncs, els mesos aquests de novembre, de desembre, que també hi ha bona activitat comercial, i abans de Setmana Santa, i hem d'intentar... inventant-nos l'activitat que sigui perquè la gent segueixi vinguent tot l'any, cosa que no estàvem entrenats a fer-ho, però ho hem de fer, clar.
Més aviat això em referia quan la frase aquella que repeteixo, no vull ofendre ningú, de buscar solucions en lloc d'excuses. O sigui, no és allò d'aquell Lloret, oh, clar, com que no ve ningú, pues, no, pues, la solució passa perquè vingui gent i quan vinguin que trobin alguna cosa. El que tu deies abans, o sigui, jo també no sóc de Lloret, quan vaig vindre a Lloret ja, quan es feia la milindança vaig vindre, pues, em sobtava que, per exemple, em sembla que l'empresa ha desaparegut, per tant no vull fer ara d'allò de propagandes, però tenies que anar a una boda, tothom anava vestit de Joanola. Ara ja tens com a mínim 6 llocs que em venen al cap amb una imaginació ràpida on anar a buscar-te un trajo i un de... O sigui, en aquest aspecte crec que s'està millorant, i més que hem d'anar encara, hem de ser capaços de transmetre de que quan te'n vas a l'espai gironès poder dir, digue'm una cosa que trobis a l'espai gironès que no trobis a Lloret, i corres a l'àrea comercial de Lloret, tampoc està, home, està bé, és gran, no? Però vull dir, d'anar un puesto a l'altre no trigues més d'un quart d'hora a peu, i tots són botigues entremig.
L'aire condicionat a l'estiu.
Veiem a l'agenda d'activitats i a la pàgina web de l'Ajuntament que ja s'estan muntant activitats caps de setmana, activitats de Nadal, per això, no?, per fer moure la gent, perquè vinguin i perquè, per tant, es trobin en quelcom més durant aquests dies, no? Ja que tenim un especialista en fires, en Jou, clar, no podem comparar qualsevol altra fira que amb la d'Espinelves, no? De l'Avet.
Bueno, són diferents, eh? Aquí a Lloret, el dia 10 i 11, es fa una fira de Nadal. Jo crec que és una bona idea intentar fer una bona fira de Nadal, o una fira de Reis, tampoc no ve d'aquí el que faci, no? Hem d'inventar-nos coses. El que passa que hi ha un problema molt greu, i és que les fires de Nadal les volem... Clar, l'imaginari que tenim de la fira de Nadal és Santa Llúcia a Barcelona, comprar les figuretes del pessebre, Espinelves a comprar l'arbre, i clar, d'Espinelves només n'hi ha un i de Santa Llúcia només n'hi ha un. I el problema que tenim, a més, és que d'artesans que fagin figuretes del pessebre, que no siguin d'origen oriental, diguéssim, que són figuretes maques, caganers i coses així fetes amb fang i ceràmica, tot això, no n'hi ha tants. I clar, tots aquestes festes ja estan ubicats en altres ciutats. Llavors et trobes que els organitzadors de fires o els ajuntaments intenten organitzar fires de Nadal, per bé que busquen artesans bons, no en troben, perquè ja fa mesos que tenen l'agenda contractada, no? I ho substitueixen amb el que troben, que generalment, doncs, és bisuteria o peruanos o el que sigui, no? I llavors sembla més un mercadillo de Nadal que no una fira de Nadal. Aquest és el problema de fer una fira de Nadal quan no es té tradició de fira de Nadal i s'ha de fer tot a correcuita a última hora, eh? Si es fes bé, si es trobés producte bo, que és el que la gent espera trobar en una fira de Nadal, anar allà i trobar un senyor que ha anat al bosc i ha tallat troncs i ha fet tios simpàtics amb la barretina per vendre, o figuretes de pessebre o ornaments de Nadal, coses que tu, o torrons, o que sigui, jo què sé, coses que tu esperes trobar en una fira de Nadal, no? En una fira de Nadal pots trobar radiocassets, sí, però no és el que t'esperaries trobar, no? Llavors, si no trobes això, les fires de Nadal llavors queden estranyes, eh? Espero que se'n surtin, perquè la fira de fires de Nadal és que hi ha tot arreu, i no hi ha prous artesans per tothom.
Sí, jo sobre això volia dir, no té res a veure amb el Nadal, i molt a favor de que es facin fires de Nadal i de qualsevol cosa. Però una cosa que està matant a les fires, o que les desprestigia, és que si fas una fira, es digui d'indianos, es digui de Nadal, es digui del cavall, es digui del bolet, una parada de carcasses de mòbil no hi pinta res, allà.
No.
I és habitual trobar-les. Llavors, vull dir, trencar una llança en favor de que, si la fira ha de ser més petita, doncs que ho sigui, però que sigui més autèntica.
Sí, però és el que et dic, és difícil perquè d'artesans, més o menys, de primera divisió, que jo faig la broma, de primera divisió, segona i tercera, no? De primera divisió hi ha els que hi ha. I tot el que ve després són gent que t'emplena les fires, t'ajuda a emplenar, però que a vegades desvirtua una mica la idea de la fira, clar. En una fira d'indianos trobar això, carcasses de mòbil, doncs no té massa sentit.
Però els trobes.
Sí, sí.
Haurem de fitxar com el Barça, potser, no?
Va, amb temps. Jo crec que, bueno, és que les coses no... Va, tot està inventat. Tu vols fer una bona fira, has de fer-ho amb paciència, no es fa d'un any per l'altre, i has de donar moltes facilitats als artesans bons. Tu portes artesans bons d'on sigui, els hi dones de dormir i els hi pagues que faci una demostració d'ofici, i te venen els millors. Ara, si tu no hi vols invertir, doncs te vindran els que te venen, clar. I amb temps, no? No d'avui per demà. S'ha de fer, aquestes coses, perquè surtin bé, s'han de fer amb carinyo i amb temps. No es poden fer corrents.
Joshua?
No, bueno, aquí no.
Tu ets consumidor.
Jo soc consumidor de fires. No, bueno, sí, jo que estic amb en Joan. És complicat perquè és el que dius, un artesà de primera divisió segurament està a la Fira Santa Llúcia, sap que allà tindrà assegurat un número de visitants, i si coincideixes amb les dates, doncs difícilment el començaràs d'anar no a Lloret, sinó a qualsevol altre lloc. Llavors, bueno, és un treball que jo crec que és buscar les dates adequades, buscar els artesans adequats i, bueno, invertir, evidentment, és important. Com diu ell, si no es fa una inversió, difícilment podràs portar-los de primera divisió. Però, bueno, no, és un tema complex, ja et dic, no és precisament la meva especialitat, només és una opinió.
Parlant de primera divisió i de segona divisió i d'àrbits, i no sé si en Joshua vol comentar quelcom de la situació del club hoquei Lloret.
No, bueno, parteixo de la base de respecte a l'estament arbitral, i sempre dic que un cop passat el calentón del moment, quan te piten en contra, evidentment quan te piten a favor tampoc no ho veus, hi ha coses, pues, que a vegades, pues, dolen, i ens ha passat un cas crec que bastant punyent, com és l'any passat, en un partit, tot això creiem que ve de darrere, que és un tema personal d'un senyor àrbit, i en un partit en el Lleida de Lloret va haver-hi una mica de picabaralla al final, on els mateixos jugadors i l'entrenador li deien a l'àrbit que no posés res, i l'àrbit aquest va fer constar que un jugador del Lleida havia agredit en un jugador de Lloret. En aquest jugador li van caure 4 partits, i arrel d'una sèrie de converses el jugador de Lloret va fer un escrit dient que no havia passat res i que no volia, pues, desmereixer la competició. De fet, el Lleida i el Lloret s'estaven jugant al descens, i nosaltres perdem la categoria empatats a punts amb el Lleida al final i per gol average general. Aconsegueix a través d'aquest escrit li treuen la sanció al jugador del Lleida. Evidentment, doncs, el mateix president del Lleida, TV Lleida, surt l'acte d'esportivitat que va fer el jugador Lloret, i bueno, passa el primer partit que aquest àrbit ens pita, amb una jugada que de veritat l'han vist potser 20 àrbits i cap hi veu absolutament res, li treu una vermella directa en el jugador, bueno, el jugador no, en el seu bessó, perquè ni...
Es va equivocar
a bessó. De fet, tenim una foto de l'acta electrònica on primer havia posat el que no era, i ara el que té la sanció de 4 partits és el jugador Lloret, no? És una mica que a vegades ens adonem, no, del cost que té ser bona persona.
La torna, això és la torna, eh?
No, no, però és allò que dius, o sigui, un acte d'absoluta esportivitat, de bona fe per part d'aquest jugador, acaba amb un perjudici per ell mateix, no? Llavors, a vegades ens preguntem, hosti, per què aquella persona no s'ha parat en allà? Pues perquè hi ha un que es va parar, li van robar la cartera i el cotxe.
Però tal com ho expliques, jo crec que heu fet el que havíeu de fer, i aquí la persona que està patinant no és precisament ni ningú del Lloret ni ningú del Lleida.
No, no, és l'àrbit, evidentment.
Llavors cadascú que seva, tu.
Evidentment, el que passa que, clar, el perjudicat és el jugador del Lloret, sí. No? Amb un gran perjudici, i és el que dic, és el cos d'haver sigut un bon esportista, d'haver fet un acte que l'honora molt com a esportista, però que al final hi ha una sèrie de senyors, per sort és l'excepció, evidentment els àrbits venen, arbitren i no tenen...
És difícil, ser àrbit?
És molt difícil.
I en aquell patins ja...
És molt difícil ser àrbit en qualsevol esport, és a dir, només hem de veure amb una repetició d'un penal que hi ha 5 càmeres i amb 5 angles diferents, hi ha 5 persones que ho diuen i 4 ho veuen d'una manera, una d'una altra, i hem vist la repetició 10 vegades. A l'àrbit li exigim que no s'equivoqui amb una dècima de segon que té per decidir si allò era o no era, no? Evidentment no estem parlant d'aquest tema, estem parlant d'un tema, jo crec, que bastant seriós i bastant greu per part d'un senyor àrbitre que crec que s'ho hauria de fer mirar.
Per cert, que quan arriba l'època de Nadal també s'aturen tots els esports.
Sí, bueno, s'atura des de Nadal fins ja just el dia després de Reis ja hi ha jornada en la majoria d'equips.
Però crec recordar que a Anglaterra en futbol no passa això.
No,
juguen tots els dies,
juguen tots els dies. Passa que pensa que en els països anglosaxons el dia Reis no existeix.
Però és normal, eh? Pensa que el tio, el Pare Noel, els Reis vigilen molt qui es porta malament. Si hi ha algun jugador que es portés malament i fes mal a algú, se la juga, que no té regals.
Clar. Per tant, això és important.
És important.
Els àrbits, sobretot. Sí. Molt bé, doncs.
Sense regals, això sí.
Hem repassat una mica l'especialització dels tres tertulians que avui ens acompanyen. Dèiem a l'inici d'aquesta tertúlia i també al Bon Dia Bona Hora tothom ja està, des del punt de vista de l'Ajuntament, pensant en els pressupostos de l'any vinent. Com ho veuen tot plegat? Sigui pressupostos de l'Ajuntament, siguin pressupostos propis o pressupostos de l'Estat? Com ho veuen, el tema econòmic actual?
Un hem de tornar a cridar al DSAD, eh?
Sí? No tenen una percepció directa, no, a peu de carrer?
La veritat, estic una mica desconnectat de l'activitat de l'Ajuntament. No sé, jo m'imagino que deuen ser pressupostos de contenció i el de la Generalitat el que més de tots, perquè no, els ingressos, encara que estiguin documentats, que Madrid els enviaran, no està clar que els acabin d'enviar mai, no? Per tant, m'imagino que deuen anar peus de plom. Jo m'imagino que serà un any fotut per tot, i sobretot per fer coses noves i per fer inversions necessàries, segurament, tant a l'àmbit català com a l'àmbit lloretenc, m'imagino,
A nivell de la Generalitat, amb el procés de rerefons, diuen que amb una partida oculta, per això.
Bueno, no sé, jo confio, encara confio en els nostres polítics, i el que sí que tinc molt clar, i per exemple per la meva activitat d'aquesta de fires, que volto per tot Catalunya i volto per tots els pobles de Catalunya, ara em presentaré al president de la Generalitat qualsevol dia d'aquests, però no necessitaré propaganda perquè em coneix tothom. Doncs conec ara molta gent, i dels últims 2 o 3 anys cap aquí la cosa ha canviat moltíssim, no? I tinc la sensació, encara que les enquestes diguin el que diuen, de que la gent està molt motivada, de bon rotllo, molt motivada, i que efectivament tots més o menys confiem bastant en els polítics, però que si falléssin, la gent sí que ho té clar. Jo crec que sí, que té moltes ganes de tirar endavant aquest tema del procés. Per tant, jo sóc, en aquest sentit, hi hagi partit ocult o no, la cosa tirarà endavant.
Una mica críptic, La gent ho té clar. Què? Sortir al carrer si no fa la feina...
No, el procés d'independència, jo crec que... Bueno, em sembla que és bastant lògic que la cosa no és fàcil que tiri enrere, Trigarà més o menys, però la cosa va endavant.
Pensa que hi ha partits polítics que sempre havien estat bastant del costat del que es coneix com l'establishment, que a base del que tira el poble s'han tingut que posar al nostre costat. D'altra banda... El tema de les enquestes, només hem de veure les últimes enquestes, lo fines que han anat, i l'altre, jo crec que per acabar, és que si tan clar tenen que sortiria el no, potser sí que ens deixarien fer el referèndum. Realment la por de fer el referèndum és que tenen la convicció, jo crec, que en un moment donat, si la gent ha d'acabar decidint entre seguir en un país amb de la manera que funciona, a tenir l'opció de fer un país millor, just, perquè jo crec que cap dels que creiem en el procés o volem la independència, crec que cap volem una mini Espanya en quant a funcionament. Volem algú diferent, volem algú modern, volem algú socialment just, volem, crec que és el que vol la gent. Llavors, a l'hora de la veritat, jo crec que s'imposaria això, la possibilitat de canviar les coses, que ara, tocant de peus a terra, crec que és molt difícil.
I la possibilitat de fer-les. O sigui, perquè ara qualsevol iniciativa que tu tens en qualsevol sentit, venen els de fora i et diuen, no, és que la llei això no li permet. És que... O sigui, clar, el fet de tindre estat propi significa personalitat, ser tu mateix, encara que t'equivoquis, però equivocar-te tu, no anar al caire de lo que naveguin els altres. De...
Jo, per la meva feina de dibuixant, a vegades m'agrada molt l'època del Cucut, del Patufet, i aquestes que hi havia llaveries, i m'agrada molt fullejar i mirar llibres i diaris i llibres de l'època, no? Per les il·lustracions i l'estil que tenien. I clar, i allà et trobes que tot es repeteix, eh? Mm-hmm. Els mateixos temes que es parlaven en els anys 20-30 els estem repetint ara. Els mateixos tics que es veuen ara de Madrid, llavors ja hi eren.
El famós memorial de Greuges.
Les mateixes queixes dels industrials catalans són les mateixes queixes d'ara. I l'actitud del govern de Madrid és la mateixa. I el tema que deies en Joshua del referèndum, que els fa por que diguin que puguem dir que sí, per això no deixen fer-lo, no dic que no, que sigui això, no? Però també, encara que tinguessin la certesa de que sortiria el no, des del govern de Madrid no acceptaran, no volen acceptar mai que es faci un referèndum, perquè implícitament acceptarien que Catalunya és una nació, i aquest és el tema de sempre. Això hi ha els anys 20, els anys 30, els anys 50, sempre i abans. Catalunya no volen que sigui una nació ni que estigui prescrit enlloc. I aquest és el problema que hi ha, que no hem de fer nosaltres solets. Això no ens acompanyarà, el govern espanyol no ens acompanyarà a aquest viatge.
No tinc cap fe, que si ho faci, eh?
De totes maneres, l'horitzó del juliol, agost de l'any vinent, és creïble?
Home, és difícil.
De desconnexió i...
És difícil. Jo m'agradaria... A vegades m'agradaria saber què passa pel cap dels nostres polítics. No sé, el Miquel sap més d'història que jo, però hi ha un episodi en què de la història de Catalunya en què el president... Macià declara la independència, la República Independent, i al cap d'uns dies es tira enrere poc, no? I dona el dia més trist de la meva vida, i amb el sol al balcó es tira enrere.
Molt bé. Li venen dos ministres de Madrid.
Tres, li venen tres, concretament, i un era d'origen català, però venen tres ministres i tenen una reunió que no hi ha acte de la reunió, no se sap de què es va parlar, i diuen, Macià surt de la reunió i decideix tirar enrere. Hi ha una sèrie de coses que passen pel... que segur que als historiadors els encantaria saber què va passar aquell dia i què es va parlar allà i per què en Macià va decidir tirar enrere, no? No sabem, els polítics que ens governen ara, si realment tenen tot molt clar el que s'ha de fer, si no, però és una... ens haurem de refiar d'ells i intentar confiar-hi, no? Perquè no ho sé. No ho sé. Sembla que sí, que ho tinguin clar, no ho sé.
Però tan greu és una declaració unilateral d'independència?
La declaració no, la resposta inevitable, inequívoca que tindrem, és aquí el que hem de mirar. El tot que a mi no em fa cap por, eh? Saps? O sigui, no... Ara, però vull dir, no podem pretendre que... Jo miro de tindre una mica de veure els dos cantons, no? O sigui, si jo ara... Catalunya fos independent, i de repent Tarragona se me'n vol anar, quan Tarragona declara la independència, jo algo he de dir, algo he de fer. Saps? Llavors, en aquest sentit...
Jo no crec que sigui la por del que la resposta de Madrid és més o menys esperable. No crec que aquest sigui el problema. El problema està, crec, en què no podem fer ni referèndums cada 3 setmanes ni declaracions unilaterals d'independència cada 5 mesos. Llavors, aquí es tracta de que quan es faci lo suficientment bé com perquè 3 o 4 o 5 països del món internacional reconeguin la independència, no? O el fet de que Catalunya pugui ser independent. Si es falla en aquesta jugada, és molt difícil que puguem tornar a disparar al cap de...
A part de que en el moment en què es declara, que com a mínim ha d'haver unes mínimes estructures d'estat,
sí,
evidentment, perquè si no, de què viuràs? Mm. És a dir, has de poder recaptar impostos, la gent ha de tenir clar que els impostos ja els has de els hauries d'ingressar a l'Hisenda Catalana, etc. Hi ha tota una sèrie de, en aquest procés hi ha tota una sèrie de processos. L'altra cosa que jo crec que hem de tenir tots molt clars, que qualsevol pas endavant requereix un sacrifici, i segurament n'haurem de fer un sacrifici. Si això arriba a donar el moment, no serà l'endemà que lligarem els gossos amb llonganisses, evidentment, i però crec que és perquè jo ho veig des del punt de vista d'una societat, pensar en una societat justa pels meus fills, pensant en un país on no sigui una república bananera com aquest, on el govern li diu al constitucional el que ha de fer. Mm-hmm. És que això ni en els pitjors països del món, o sigui, estem per darrere de països en el tema d'independència judicial, que si mires el llistat dius, mare de Déu, vale? Teòricament som el cinquè país d'Europa. Veient aquestes coses dius, no, som una república bananera, bueno, república no, una monarquia bananera, m'entens? Clar, jo crec que aquestes són les coses que realment ens han de fer pensar que podem canviar i que aquí fem coses o ja sense tenir capacitat de decisió, com la llei de pobresa energètica, que després ve el Tribunal Constitucional i es passa la Constitució pel forro i la tira enrere, perquè realment segurament té més a veure amb el que diu la Constitució aquesta llei que no pas el que s'està fent, no? Aquest és el tema, no? Jo crec que més enllà del tema del patriotisme, al final tots som, com a individus, busquem el benestar, i jo crec que el benestar aquest passa per viure en un país on hi hagi una mica de justícia, que ara no hi és.
Sí, però la gent té por. Tot el desconegut fa por.
Mira, bones paraules, o sigui, la gent té por perquè té por al desconegut, al què passarà. Uh-huh. Jo crec que si de veritat volen tirar endavant això, que a mi em sembla que sí, però encara tinc les meves dubtes, el que deia el company, diu, tinguin en compte que han de fer sacrificis, però caldria que ens expliquessin sacrificis en quin sentit.
Evidentment.
Sí, però per passar la por hi ha una aspirina molt fàcil que pot arreglar-ho, eh?
Sí, jo soy muy chulo.
No, explica el que ens vindrà si ens quedem, clar.
Clar.
Quin panorama tenim si ens quedem, clar. Jo no sé si... Jo estic pagant els autònoms i no sé si cobraré jubilació. Vaya panorama, si ens quedem. Vaya panorama, eh?
Els bancs faran creure que no,
eh? No sé què em fa por, més por a mi.
Això entrarà dintre les converses generals, però la gent li preocupa les 24 hores després. De dir, vale, vostè declara la independència unilateralment. A l'any demà què passa? Me aplauden, em trobo la Guàrdia Civil a cada cantonada, Europa em xiula, no sé. O sigui, caldria un debat sobre això, sapiguer el que ens espera i dins. I la recepta contra això serà que vostès, comptem amb vostès per fer l'altre, amb el que deia allò dels sacrificis, de dir, vale, però quina mena i amb quin sentit?
Hem de saber quins sacrificis, però també hem de saber quins...
Quin
és la Constitució que després aprovarem.
Qui té més por és la gent gran, perquè pensen en la pensió. Iso facta, automàticament em quedo sense pensió.
Pues jo, és el que, de veritat, jo m'acosto a ser gran i és el que menys por em fa, perquè vull dir, la pensió serà més justa o més injusta, però no crec que cap país d'Europa deixi els vells tirats al carrer. La resposta al clamor popular seria de tal magnitud que el govern s'enfonsaria.
Només comentar que el tema de les pensions, els plans de pensions són el millor negoci dels bancs. A partir d'aquí, cadascú que tregui les seves conclusions sobre les notícies també de sempre catastròfiques sobre el tema de les pensions. O sigui, no hi ha millor negoci per un banc que els plans de pensions, perquè tenen el diner allà immobilitzat per fer totes les negocis que vulguin. Mm-hmm. Llavors, això, hi ha diferents punts de vista, depèn de qui llegeixis, te dirà que el sistema de pensions perilla, depèn de qui llegeixis, te dirà que el sistema de pensions, mentre hi ha gent treballant, no perillarà, seran més altes o més baixes, però no perillarà. Però el que està claríssim és que i això ha de quedar clar. Vull dir, només crec que el poder de l'establishment o de la banca crec que queda bastant clar en aquest país quin és i com funcionen. Només ho hem de veure amb quasi tot.
Tornem cap a Lloret, cap a casa?
Vinga.
A la recta final. Tots tres tenen cotxes?
Sí.
Sí?
Condueixo, sí.
Aparquen bé?
En un pàrquing, sí.
A Lloret de Mar aparquen?
No, costa molt.
Costa?
Sí.
Però també costa a Barcelona,
Sí, ui, i ara costarà més. Sobretot jo, que tinc una furgoneta vella, no podré entrar a Barcelona.
Entens? Sí.
Bé, la piscina municipal tindrà nou aparcament al mes de gener, també s'asfalta el del costat del CAP 1, el del carrer Girona. Aparcaments, inevitablement, possiblement acabarem parlant de l'autopista i de l'arribada de més i més vehicles, no? Però com veuen des del punt de vista d'aparcaments de pàrquings Lloret?
Tots lluny del centre, però és que és inevitable, l'espai és el que és, no? On vols ficar un aparcament a la plaça París?
No? Clar, sí. Clar, se'l pots posar. Sí. Llavors, Lloret és com és, sí. Ja està fet. Llavors, a partir d'aquí, pots adaptar-te. El tema, jo, per exemple, una de les coses, el pàrquing que hi ha davant del pavelló a l'estiu, sí que s'hauria de fer una tarifa diferent, penso, que és que la gent pogués deixar el cotxe allà a la platja. Perquè si tu fiques una zona blava on cada dues hores d'anar a canviar el tiquet amb un pàrquing que està... 800, 900 metres de la platja, difícilment ningú te deixarà el cotxe. És un pàrquing que probablement està desaprofitat durant gran part de l'estiu perquè no hi ha la possibilitat de deixar-lo més hores, a preus els que siguin, vale? que sí que en altres, quan te mous por ahí i d'allò i veus en altres zones turístiques, veus que això sol estar contemplat, no? La zona blava de llarga durada en segons quins llocs. Crec doncs, que més que l'espai, que no en tenim massa, mirar d'optimitzar-los als màxims. Jo crec que a nivell de pàrquing, qui va fer un regado té una hora gratis pràcticament durant tot l'any als pàrquings municipals. El que passa que també és cert que volem aparcar a la porta volem aparcar a la porta d'on anem, vale? I si podem caminar 10 metres no caminar-ne 100. Llavors crec que, bueno, que dintre de l'estructura de Lloret i de com està fet, doncs és el que hi ha.
No sé, és
la... O ens cal una superilla com la de Barcelona.
El problema que tenen les ciutats tenen aquest problema dels pàrquings i el resolen més o menys de maneres similars. Zones verdes, zones vermelles, zones blaves, s'han inventat coses molt estranyes, no?, pels veïns puguin aparcar més. Lloret és un poble que el problema d'aparcament bàsicament és l'estiu, no? El resta de l'any més o menys, si busques trobes alguna cosa. Però jo entenc que hi ha hagut una mesura que era dues hores gratuïtes als pàrquings i a les zones blaves per fer recados i per fer càrrecs, no? Es va reduir a una. Bueno, probablement s'hauria de mirar, si no s'ha d'arruïnar cap empresa per fet que siguin dues hores en lloc d'una. Jo crec que estava bé dues hores perquè volgués que no fas un parell o tres d'encàrrecs en comptes d'un, en lloc d'un, no?
Sí, pots venir a fer la tertúlia a la ràdio.
Pots venir a fer la tertúlia a la ràdio tranquil·lament.
Per exemple. Exacte, sí.
Però poques coses més hi ha per inventar, vull dir que no sabria què dir. Una altra cosa que sí que crec que Lloret hauria de vigilar, i altres pobles també, és que la senyalització de les zones blaves i de les càrregues i descàrregues és un galimaties. Això jo crec que la Generalitat hauria de posar-hi la mà dura i estandarditzar-ho al màxim, sí. Perquè quan ve algú de Puigcerdà que té una senyalització de les zones verdes, les zones de càrrega i descàrrega d'una manera allà, i ve aquí i se troba que la riera fins a la una pot, fins a les vuit pot aparcar, però a partir de les vuit no pot ni aparcar, quan normalment a tot Catalunya una càrrega i descàrrega, sí. Quan no és carrega, hora de carrega, descarrega, pot aparcar qui vol. Aquí Lloret no. A la Riera, al Passeig de Mar, és fins a les 12 o la 1. A la tarda tampoc. Clar, aquestes coses, jo crec que fan mal. primer que desorienten a la gent i després fan mal. Aclariu-se i feu una normativa general i inventeu-se senyals noves si cal, però el que no pot ser és que fem servir les mateixes senyals que fan servir a Puigcerdà per indicar càrrec i descarga i aquí s'interpretin de diferent manera. Jo crec que aquí s'hauria de fer una mica de reflexió. Penseu que hi ha gent de tot arreu, ens venen a visitar turistes, tampoc es tracta que estiguin incòmodes aquí intentant desxifrar què posem en els senyals de trànsit. Crec,
Una cosa que sempre a mi m'ha sobtat són aquests panells que t'avisen de quantes places queden a cada aparcament. Clar, per una persona forània, quan està arribant a Lloret per Fanals i veu aquest plafó, ben bé no sap on són aquests aparcaments.
No, però això passa també. Vas a Barcelona i vas arribant, vas entrant i te diuen Zona Franca. I t'imagines, Zona Franca, jo, és que m'han donat una adreça d'un carrer. Zona Franca, què és això? Ah. I clar, la gent d'allà ja saben el que te vol dir, però la gent que ve de fora no ho sabem. I aquí ens passa el mateix, que,
la
que els pàrquings molt... nosaltres sabem on són, però la gent que arriba no saben on són. Pues el tema de senyalització, jo crec que s'hauria de fer estandarditzar al màxim i que la gent l'entengués el màxim de millor possible, vinguin d'Holanda o vinguin de Puigcerdà.
Sí, no, jo, aquest estiu vam estar en un poble turístic a França i el que hi havia en els pàrquings, hi havia les senyals de com anar cap al pàrquing amb el número de places buida.
O sigui, un petit mapa?
No, si tu arribaves i senyal a la dreta, pàrquing, i et deia 200 places lliures, per exemple. Llavors tu anaves seguint les senyals aquelles i acabaves en el pàrquing, que a més sabies ja que tindries lloc per aparcar.
Per tant, a cada carrer t'anava indicant cap a on era l'aparcament.
Més o menys. No.
I a mig camí te deia, ho sento, ja he fet tard.
Ja has fet tard.
Canvi cap a l'esquerra.
Si te quedaven 3 places lliures, vigila. No, em va sobtar també molt que siguin a França i un poble turístic bastant famós, no farem propaganda a la competència, els preus del pàrquing eren bastant baratos.
Sí.
Molt baratos.
Aquí
en general, a Catalunya, els pàrquings són molt cars.
Sí. Jo a Blanes em costa molt entrar al pàrquing aquell. Costa molt perquè piquen, eh?
Allà estic, no vull ara, però crec que estàvem de l'ordre d'un euro 20 l'hora.
Sí, però ja entrem a la comoditat. És a dir, si tu vols arribar a aparcar i estar al costat mateix del rovell de la U...
No.
Sí,
no,
estic parlant d'un pàrquing cèntric en un poble molt turístic, a França, país on, evidentment, els preus a priori són més cars que aquí. Estic parlant d'una hora 20 en ple centre del poble, del rovell de la U, que dius tu, eh? No estic parlant d'un pàrquing a...
Però el problema no està que jo vulgui anar a Blanes i arribar al rovell de l'O. El problema està que tinc que fer una instància a l'Ajuntament i l'Ajuntament està on està. Clar, jo no vull anar allà per gust. Vaig a fer un tràmit que estaré 10 minuts, un quart d'hora. I clar, per entrar un paper a l'Ajuntament tens que pagar, si ja tens cua allà al registre o el que sigui, tens que pagar 2 o 3 euros, però es reca bastant, la veritat.
Et toca comprar algun article en alguna botiga i que et donin el descompte de la...
Ah, sí? També, doncs hauré d'anar a comprar, sí.
I moltes vegades l'opció del transport públic tampoc, que se diu, doncs utilitza transport públic, clar. Per fer segons què, potser sí, però per fer segons què no pots. És impossible, per tema horaris.
Perquè, Miquel, un aparcament soterrat al passeig, això pels comerços...
Seria ideal, de veritat, eh? Ara... també entenc, és una cosa que s'ha parlat molt a Lloret, primera, que és car, i francament, o sigui, també sóc conscient de que el tema d'inversions ara no és el millor moment, i després un tema de jurisdiccions, hem d'aclarir d'una vegada si allò pertany a costes o no pertany o...
Sí. Jo crec que allà hi ha un problema afegit, que és l'aigua de mar, eh?
Bueno, això...
Cada vegada que s'ha fet una obra allà, no sé si recordeu quan van fer l'hotel.
Perquè van a la millor oferta de costos, o sigui, aquí s'hauria de... Ha de ser una cosa emblemàtica, faraònica, si tu vols, sí, sí. Però de 100 anys, o més. Llavors, vull dir, el problema de l'aigua és un problema de costos. Vull dir, no et quedis amb el que et fa una oferta del 80% de rebaixa, sinó amb el que et digui quin tipus de ciments ficarà...
No, però allà quan foradis, el problema està quan van anar a fer no crec que anessin a reduir costos, però el que volien era acabar-lo quan abans, i en el menjador que estava en el sòtano li deien el Nautilus, perquè va quedar totalment inundat d'aigua de mar. Jo el passeig, evidentment, jo firmo que el facin, però crec que hi ha un problema que és més... que no el tenim mai en compte, que és aquest.
Bueno, però agafes un arquitecte holandès i tot arregla ràpid.
És el que anava a dir.
Això ja ho desconec, ja necessitem l'arquitecte holandès, eh? Jo no, soc un pobre informàtic.
O japonès, perquè... Hem vist també pel Facebook, no sé quin carrer de quina ciutat era japonesa, que s'havia enfonsat i que en 48 hores ja l'havien fet, eh? O sigui que...
No, segurament, com dius tu, és una qüestió de costos.
És una qüestió de diners.
Qüestió de diners.
De veritat. Bueno, jo ho crec fermament, eh? Bueno, i sobretot de jurisdiccions. O sigui, per fer una cosa, primer falta saber si és teva per poder-la fer. O sigui, ara...
Però això, si no és teva, demanes permís, qui sigui, i no te l'haurien de donar. Vull dir que no crec que sigui tant de problema.
Bueno, aquí tornem i te l'haurien de donar, però no te'l donen.
Bueno, però això són 10 mesos màxim.
El tema del pàrquing al passeig és un tema molt debatut i
el
i
tema bueno, de la propietat són 10 mesos.
A mi em sembla que no, però bueno, 10 mesos perquè et diguin que no. O sigui, en lloc de dir-te un 24 hores, trigaran 10 mesos a dir-te que no.
Home, mai millor dit és un escull menys. Si esperem una mica de temps...
No, però és un tema que de veritat, o sigui, estaria super a favor a condició de que estigui ben fet. Ara, també tinc el temor de que, com que és una cosa que s'ha debatit molt, que no serveixi amb efectes propagandístics. O sigui, el dia que toqui parlar d'això, que es parli molt en sèrio d'això.
Sí, és una cosa que s'ha de mirar de pensar en el poble i no en qui s'hi fica o no s'hi fica.
Sí, ara aquí no vull acusar ningú, és una cosa de fora, però vull dir, aquí quants anys ens vam estar prometent piscines? Saps? I un bon dia toca fer una piscina i fer-la de veritat, i fer-la en sèrio i fer-la bé. I amb el pàrquing també. O sigui, que no serveixi de... Jo us faré un pàrquing i després de dir, ai, és que no em deixen, oi, és que no tinc diners, oi?
Sí. Del dit al fet, vaja.
Exacte.
Sempre hi ha un tret. Senyors, així acabem en el dia d'avui. Jou Ramírez, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Joshua Pérez.
Gràcies.
I a Miquel Fenero.
Moltes gràcies.
Avui hem parlat una mica de tot. Hem fet de tastaulletes, eh? Hem anat d'un costat a un altre. Gràcies i fins a una pròxima. Gràcies.